manca se. Aquí comença un nou espai del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. I quin espai? Ara de seguida us explicarem el muntatge que tenim aquí. Abans d'explicar el muntatge anem a sentir el primer tall sonor del dia. Si us recordo alguna cosa de la que hem parlat últimament.
Si un día estás perdido y no sabes qué hacer, el amor del Señor es lo que quieres tener. Abre la boca y grita tu amor. Ten fe. Corre a contarle al mundo su mensaje de amor. A Dios rogando cambiarás el mundo a mejor. Reparte abrazos de protección. Ten fe. Cuando su amor tú sientas ya muy...
Els que estigueu atents al programa us heu recordat una mica de les dues coses que hem sentit ara. Primer, un tràiler que comença així com amb molta placidesa, amb molta tranquil·litat, i que de cop es torna doncs, una miqueta més atàvic, una miqueta més potent tota la cosa. I també recordareu que vam començar un dia, un programa, concretament el 24 de febrer, amb música de Johann Sebastian Bach. És el segon dia que posem al començament del programa Bach. De seguida explicarem per què, però bueno, Jaume Chavarria estarà orgullós quan senti el programa, el nostre company de música clàssica d'aquí de Ràdio Sant Vicenç i de l'emissora, on dirà oh, que bé aquests nois, com estan millorant. Doncs sí. Això passa perquè les persones que tenim avui aquí, perquè el grup humà, bueno, encapçalat podríem dir, no? per un d'ells que tenim a Pamplona, però que el tenim aquí bueno, en forma i amb ganes de parlar, doncs juga a això, juga a termes plàcids i al mateix temps a incorporar elements del més salvatge que podeu imaginar. Aquí tenim, doncs, ja dic, els que estigueu molt atents al programa, us recordareu que el dia 24 de febrer vam dir, doncs mira, hem fet un programa superxulo, però no ens ha donat temps a parlar del que havíem de parlar, que era del curtmetratge Hammer. Havíem parlat una miqueta, vam fer un recorregut per la productora Huerta Productions, Producciones, vam parlar amb Rubén Abarca, que ja el tenim avui també aquí, vam parlar amb moltes persones, algunes d'elles les tenim. Bueno, hem perdut, si no calculo malament, hem perdut a Lucas, però a canvi tenim a Eva. Vull dir, poca broma. Rubén, et saludo a tu així abans de res, que tenim una barreja de sons perquè passa pel mateix canal. Bueno, expliquem. Després de molt de temps hem tornat a la emissora, d'acord? Però clar, no volem perdre els privilegis que ens concedia el fet de poder connectar amb persones a qualsevol part del món i bueno, això a Pamplona i on sigui. Llavors, vam dir que el dia 17 de març de 2021, és a dir, avui, en directe aquí, en persona de nou, amb Maria Milara, amb Santi Serrano i amb Aida del Tour, que quan venim aquí a l'emissora i parlem de Hammer o parlem de qualsevol cosa, ja se'ns apunta. Jo vaig veure que, bueno, deus tenir Aida molt a prop l'emissora, no? Que vés caminant o...
No, vinc amb cotxe.
Amb cotxe? Ui, sí. Molt gran.
Però res, 7 minuts. Sí, a muntanya. Quan hi ha un cartell que posa que Sant Vicenç dels Horts s'ha acabat, doncs allà.
Doncs el que no s'ha acabat és això que dèiem de parlar de Hammer. Va quedar allò que estàvem ja a punt de començar a parlar de Hammer i es va acabar el programa. perquè vam parlar d'inicis de cinema, vam fer tot un recorregut, un concurs fins i tot per diferents directors i els curtmetratges que havien fet en els seus inicis, i vam dir, anem a parlar de Hammer, i eren les 55. I vam dir, no pot ser, anem a dedicar un programa sencer a aquest curtmetratge que ja s'està movent, que ja ha anat, crec que això es pot dir, no, Rubén, que ja ha anat cap a Sitges.
Sí, que digo, sí. Que esto es fachada, en verdad debajo llevo el pijama, pero me he puesto la sudadera de Hammer, pero vengo de entrenar, me acabo de duchar y digo, arréglate un poco, pero yo estoy en modo pijama ya. Bueno. Con mi tesecito, bueno, con mi infusión.
Ahora me escolteo, ahora me escolteo. Vale, vale.
Ahora sí, ahora sí.
Es que ahora estaba sentint a Raquel, dient que porta la pijama, però el problema venia perquè jo no, perquè algú m'ha silenciat, tot s'ha de dir, Aida, de tu, que ens està silenciant a tots.
I s'ha marxat.
Però tenim una miqueta de caos, però és un caos natural, perquè després de moltes setmanes, de molts mesos, doncs hem tornat a l'emissora i estem a persones aquí a l'estudi, aquestes persones que he dit, a Maria Milara, gràcies, a Maria, que està de nou aquí, Santi Serrano, per venir de nou amb aquest,
hola,
aquest tall, amb aquest tall de cabell nou, que fa més jove encara, encara. I Aida de Tur, com deia, no? Aquests són les tres, més un, Francesc Aguilar, que estan aquí a l'emissora. I tenim sis persones més, doncs, bueno, cadascú a casa seva, però amb moltes ganes de parlar de quina ha estat la seva participació. I diguem-ho tot, Eva, és a dir, Raquel, doncs estava dient això, té una bonica samarreta de
Hammer. Per una vegada que parlo.
No, parlaràs molt al llarg del programa. Tot el que et digui el teu director, que aquí serà una miqueta el master and commander, el director, el mestre de cerimònies, perquè avui volem fer això, Rubén, una miqueta de didàctica de cinema. Volem explicar tot el procés que ha portat a aquest equip, amb una bona part del qual estem avui aquí presents, i si no present, doncs a través de la plataforma de videoconferència, doncs de tot el procés que ha portat a tenir ja un superproducte, un curtmetratge, que ja em sembla que es pot dir, que era el que t'havia preguntat, però no em senties perquè estava silenciat, que em sembla que es pot dir que ja ha anat a un festival important, ja està presentat, això ho podem dir, no?
Sí, ya. Sí, presentado está, ahora tenemos que ver cuando den los resultados, pero sí, está presentado a tres grandes.
¿Podem dir quins són o tu guardes de moment o...?
Bueno, sí, podemos decir Molins de Rei, Terror Molins, Sitges, y luego lo tenemos mandado también, que ya lo teníamos mandado este, que fue uno de los primeros, a Busan. Entonces estamos a la espera de ver qué nos dicen estos tres, más 100 festivales más que hemos enviado, que estamos también a la espera, porque ahora mismo los festivales van ondeando y lo que iban a ser de aquí un mes se pasan a verano, los de verano se pasan a invierno y bueno, estamos así un poco expectantes y a la espera de qué va a ocurrir.
Pero no las envía tan tren, ¿no? A Busan.
¿Cómo?
Ho dic per la brometa cinèfila, no? De la pel·lícula Train to Busan, no? Que no l'has enviat en tren a Busan.
No.
A Busan de pel·lícules que hem vist. Ai, mare meva, com estem avui, com estem. Sí, el so aquest que fa Santis, perquè hi ha hagut alguna broma més dolenta del conte. Rubén Abarca, animat per ja definitivament i compulsivament ja parlar amb contundència de Hammer i dedicar tot el programa. I concretament, ja deia que hem perdut a Lucas, però hem guanyat a Eva, a Raquel Fresno, vull dir que, bueno, un per l'altre. Tenim de nou, cosa que agraïm moltíssim, que torni a estar entre nosaltres, l'home miracle, Renzo, l'home que, bueno, que amb els seus moviments, gairebé d'home invisible, doncs aconsegueix gravar el so com mai ningú no ho havia fet, pel que ens heu explicat, ens agradaria veure-ho en directe, a mi com a mínim. Tornem a tenir a Juan, a José Dueñas, moltes gràcies de nou. José, que ja, bueno, tu has estat a casa ja, és a dir, que ja som de la família. Tenim a, dèiem, a Eva, Raquel Fresno, que guai que avui hagis pogut estar.
Merci.
Raquel. Tenim a Aida de Tur, que ja ho hem dit, que és Maria, Eva, Maria, tenim a Eva, a Maria i Eva Maria. Fes el sorollet, exacte. I Santi, sí senyor, Santi és Jaime, de fet, és Jaume, vull dir que tenim aquí una varietat. I tenim afegit també, bueno, afegit no, afegit l'altre dia també, tenim a Mateo, que m'has posat, però em sembla que m'has posat malament, Rubén, Sergio Sánchez, no,
Sergio Santino.
Sergio Santino, bueno, sí. Clar. Dic, espera tu, que ara jo m'estava fent un cacau, que ja l'altre dia... va ser una miqueta el que va acabar amb el programa, dir una cosa molt interessant, Sergio, que agafava molt bé, una vegada que es llegia el projecte i el guió, agafava molt bé els projectes. Llavors, per decidir-se agafar aquest projecte, és aquest projecte és bo, no? Sergio, continua, reprèn una miqueta el tema.
Sí, recuerdo que, bueno, sí, que acabamos el programa hablando un poquito de lo bien que había funcionado todo, pero sobre todo de lo que me había persuadido el guión. Fue, como decía en el programa anterior, yo fui el último en entrar en el proyecto y había sido consciente de todos los reveses por los que había pasado el rodaje, ¿no? De que se había suspendido una vez, otra vez, además por acontecimientos que hasta parecían bíblicos, ¿no? Y era como eso, de que parece que alguien no quiere que se ruede Hammer, ¿no? Y cuando entré en el proyecto y me reuní con Rubén, pues claro, es que fue como fue impactante leer esa historia ya de por sí, porque es un género además muy, muy divertido para trabajar y muy, muy enriquecedor. Y lo leía y veía que había retos por todas partes, ¿no? Y entonces me sedujo muchísimo para meterme y ya una vez que estaba dentro ya a trabajar. Y fue un placer, ¿eh? Pero ya no solo por Rubén, que lo tenía todo muy, muy bien atado, lo tenía muy claro por dónde lo quería tirar y eso también como actor se agradece mucho. Y luego, respecto al resto del reparto y del equipo, que como decía también nos conocemos todos, bueno, a Carlos lo conocí en este rodaje, pero nos conocíamos todos provenimos de la misma escuela y fue muy bonito una vez más. Y ahora pues tenemos a Raquel aquí, que ha hecho un trabajo fantástico y no sé, pues muy contento.
Perdona, Sergio, que me he deixat a presentar a
Carlos. Sí, Carlos, que creo que estàs silenciado.
El director de fotografia, vull dir que poca broma, que ja vam parlar amb Rubén, ja hem parlat un parell de vegades, que la feina de fotografia era molt important per donar un caire potent a un curtmetratge de terror, de slasher, gravat de dia, cosa que se li havia de donar una característica molt peculiar. Així que de tot això parlem avui, amb totes aquestes persones que hem presentat, i el que hem fet abans, que és escoltar Bach, que en el programa del 24 de febrer vam escoltar-ho perquè forma part de la banda sonora de Hammer, Evangeli segons Sant Mateo, doncs avui hem començat sentint Bach i ara estem sentint una riqueta de música extraordinària de Chopin. Per què, Rubén? Per què ens has demanat que sentim així de fons aquesta música, no sé com anomenar-la, beatífica, tan meravellosa? Per parlar d'un curtmetratge tan salvatxet, no?
Sí, bueno, a ver, es que es la música en la cual me inspiro. Yo siempre me pongo de fondo Chopin o me pongo a Bach o incluso a veces me pongo Schubert, dependiendo, pero siempre música clásica. Y a raíz de esta música creo las historias que creo. Es decir, no puedo escribir nada sin música clásica de fondo. Mira, lo tengo en mi ADN y así va. Entonces, bueno, ahí está el hecho de poner esta música, ¿no? Que contrasta de una forma muy bestia con los guiones que escribo, pero bueno, mira, es que no tengo otra forma de exprimir y de escribir.
Doncs mira, perfecte, perquè aquesta era la manera com volíem una miqueta començar el programa i el desenvolupament del programa anirà per aquí. Tu i jo, així una mica en privat, havíem comentat que valia la pena fer un recorregut per tot el procés de creació del curtmetratge i així ens fèiem una idea i anàvem veient quan entra cadascun dels actors, ja siguin de l'equip actoral, pròviament dit, o del tècnic, dels que comptem avui aquí, vull dir, comptem amb el responsable del so de la fotografia, també efectes especials, vull dir que podem parlar de moltíssimes coses avui. Llavors, sí que m'agradaria, Rubén, que fossis tu una mica el que ens expliquessis de nou, fent una petita recopilació, com va sorgir una mica en el teu cap la idea d'aquest curtmetratge, després d'haver fet Peluches, Ivy, doncs ¿Por qué Hammer?
Bueno, pues a ver, como comenté anteriormente, esto vino en Australia. Yo estaba en Australia, estaba en una cafetería y de repente vi a un chico picando piedra con un martillo y se me ocurrió la idea de qué pasaría si el martillo estuviera endemoniado, ¿no? ¿Qué pasaría si cogiéramos un martillo que cada persona que lo toca se armara el caos, ¿no? Es como si todo fuera el Letterface en La Matanza de Texas, ¿no? Por un elemento. Entonces, empezó ahí con una historia muy básica, típica historia americana de tíos buenos, tías buenas, sexo, drogas, rock and roll y un martillo que desata el caos. Y se quedó ahí en el limbo. Yo volví a Barcelona y recuperamos esa historia, esa pequeña historia, y la adaptamos ya metiéndonos con personajes, personajes más atractivos en tema de qué pasaría si fueran religiosos y qué pasaría si, siempre la pregunta esta del y si, ¿no? Entonces lo adaptamos a una especie de slasher a la española, por así decirlo. Y este fue el resultado. Entonces, ¿cómo se gesta todo esto? Pues yo siempre trabajo con José y con Alejandro, ¿vale? Nosotros tenemos una pequeñita productora y a partir de ahí pues empezamos a hablar del proyecto y empezamos a meterle caña, ¿no? De ahí se fue metiendo Sandra y Javi, ¿vale? Que Sandra y Javi es el compositor y la de arte, la chica de arte, y hicimos un pequeño teaser donde la directora de fotografía era Sandra, ¿vale? Me estoy adelantando un poco porque antes de ese teaser, el guión, lo más difícil de un guión es coger y convencer a la gente, ¿no? Convencer a la gente y que le atraiga el proyecto. Y ahí es donde quiero dar paso a José, ya que lo tenemos aquí, y José ya pasaremos a Raquel y ya pasaremos luego a Renzo, si os va bien. Y luego ya vamos a lo que es la después del teaser y ya daremos paso a Carlos, que es cuando se metió, y por último... Siempre me gusta que hable Sergio en el último lugar, porque sí que es verdad que fue el último en introducirse en este sitio. Bueno, Yaira, que está en la radio también.
Te hemos traído para que haga bulto, pero no habla.
Yo también te quiero, Rubén.
Es decir, yo paso el guión y te digo, a ver qué opinas, y bueno, siempre me saca algo, así que genial.
De fet, Aida estava corrent aquí per l'emissora perquè has parlat de Leatherface i ha aparegut per aquí, no sé si el sents.
Entonces... Llavors,
bueno, ara ja ha tornat al seu lloc, al seu seient ràpidament, sí. Però ha estat perseguida per la màscara. Vale. Sí, sí, endavant. No, es nota que ets director perquè ja has organitzat el programa, m'encanta. Vinga, va, endavant.
Pues nada, José, cuando quieras.
Bueno, pues como bien ha comentado Rubén, antes de empezar el teaser, pues tuvimos bastante faena con el tema del guión de la preparatoria, sobre todo por el simple hecho de que queríamos hacer algo macarra, algo rápido, sin presupuesto, sin... A lo loco, a lo que es un poco nuestro estilo, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa... fue creciendo poco a poco. En el teaser realmente, como lo ha explicado Rubén, realmente ese día iba a ser el corto, pero ¿qué pasa? Que ahí fue nuestra primera catástrofe que nos vino. Lluvia. Una lluvia que nos fastidió los dos días de grabado. Entonces solo nos permitía uno. Entonces lo que se nos ocurrió a 4 horas de rodar, porque hicimos una reunión general a última hora expresa a las 4 de la mañana y teníamos que rodar a las 8, era de ¿qué hacemos? Tenemos lluvia, tenemos planificación, ¿qué caos hacemos? Entonces lo único que se nos ocurrió es eso, preparar un teaser, preparar durante esas 4 horas lo que son los planos, las escenas, qué más potente podíamos agarrarnos en ese aspecto, y a partir de ahí pues pudimos hacerlo. Después de eso sí que ya nos crecimos muchísimo más y fuimos a por Verkami. Durante ese mes pues fue bastante intenso para todo el equipo porque estuvimos haciendo la promoción, la publicidad para conseguir el objetivo y al final sí que lo obtuvimos y gracias a eso pudimos empezar a contar con Carlos, con Renzo, con Sergio, y ahí empezó a crecer el equipo poco a poco. ¿Qué pasó? Que en enero nos viene el tifón y fue la segunda cancelación. Lo teníamos todo preparado y plasca. Entonces, ya desde aquí doy paso a Carlos, que que también ese momento ya lo empezó a vivir con el videoclip de Aida y con la situación de nuestra primera cancelación para él. Y que, bueno, y que cuente su experiencia desde ese punto.
Reprenc un moment, si no us importa, m'encanta això de que aneu passant-vos la paraula, però reprenc una miqueta el que deia Rubén, que llavors, començament de tot, després del guió, si no recordo malament, has parlat doncs, d'Alejandro, del productor, amb José també, José Dueñas, uh-huh. i de direcció d'art, d'una persona, d'una dona encarregada de direcció d'art. Aquests van ser els primers elements, diguéssim, no?, que es van posar en marxa. Y después ya el que ha explicado José y a Carlos que
andaban. Bueno, tenemos también a Renzo. Tenemos a Renzo que desde el minuto uno también estaba. O sea, yo no hago nada de sonido sin Renzo. Entonces Renzo ya estaba más que fichado antes de que él lo supiera, ya estaba metido. Y entonces eso, Renzo, yo creo que antes de Carlos podríamos pasar a Renzo, más que nada porque también estuvo en el teaser y es también que cuente un poco cómo fue todo esto, ¿no?
Doncs vinga, Maya Goldman.
Bueno, bona nit. Bueno, bueno, com va ser? Pues mira, jo, la veritat, bueno, ja el coneixia el Rubén, no? Ja havia estat a Nibi i en el Peluches, no? Llavors, bueno, ja jo ja estava acostumat, no, a les seves coses. Llavors, quan em va explicar que tenia un altre curtmetratge, pues bueno, jo ja m'ho veia venir, no? Com seria el guió i tal, i bueno, és que quan ho vaig llegir, pues és que ja vaig pensar, bueno, és Rubén fent coses de Rubén, no? I bueno, està bé. Llavors, bueno, a mi aquestes coses, a mi m'encanta rodar-les, no? Sempre que hi ha sang i fetge i coses d'aquestes, pues a mi m'encanta. Així que va ser presentar-me el guió, me'n van fer, fins i tot em van ensenyar una animàtica, de com era tot i ja em vaig quedar quadros, vaig flipar. No, he de dir que va trencar una mica el Rubén, no estic acostumat al que va posar en aquest metratge. I així, sense més, vaig entrar.
Jo, Renzo, ara aprofitant que tenim encarregat de so, que a mi és un tema que tot i que no hi entenc gaire, però bueno, m'apassiona i em sembla que bueno, a tothom li sembla que és fonamental. Sí que ja l'altra vegada ja ens vas dir que tu l'únic que demanes quan es tracta de rodatge és un plató silenciós. Això ja ho vas dir. Però jo diria que ha d'haver alguna cosa més, no? Vull dir, i m'interessa molt i m'agrada molt, perquè jo de vegades ho he comentat amb altres persones, que em fa la impressió, bueno, segurament tot l'equip tècnic, però el so ha d'estar des del començament de tot plegat per dir quines condicions s'han de complir i per demanar quins sons s'han de gravar i quines coses s'han de tenir en compte per després, quan es faci el muntatge, que tot això hi sigui. Llavors, a part d'això d'un plató silenciós, què més demanes o què més vas demanar o quines condicions? O no va anar per aquí la cosa? O tu vas anar fent després amb el que et vas trobar?
Bueno, en aquest curtmetratge, la veritat, va ser una mica més, bueno, no tan exigent, però bueno, sí, ja em coneixen i jo sempre dic, un lloc silenciós, sisplau. Ja em coneixen això. Després d'això, pues, no demano res més. Demano que la gent pues, hi hagi silenci, que no hi hagi, bueno, lo de sempre, que no hi hagi un avions, no? Que estigui al costat d'un aeroport o que estigui al costat de la carretera. Bueno, coses bàsiques. No demano tampoc res. No demano que posin una paret de silenci d'aquestes d'insonorització tampoc per tota la ciutat, tampoc.
Jo t'ho deia pel tema del disseny de so una mica, no? Perquè si no després tota la feina és de postproducció, no? I tota la feina és teva, que ja per això també et diuen home miracle, no? Perquè llavors agafes el so que et donen i el millores, però pensava en aquest sentit, no? De dissenyar una mica, però no sé.
Ah, vale, sí, pues en aquest sentit, sí. Jo tenia ja dissenyat, o bueno, preplanificat els sons que jo volia, però bueno, tampoc va ser allò molt, molt desenvolupat. Jo vaig estar allà amb la pèrtiga durant el rodatge i jo vaig estar pues, gravant ambients, demanava silenci per gravar uns sons determinats, uns wild tracks o de vegades necessitava algun actor perquè em tornés a dir la veu per tenir-la de referència, per exemple. Però era molt sobre la marxa, no era tan planificat.
D'acord, perfecte. Doncs ara sí, Rubén, passem a Carlos, a Kwame, com deia José. Doncs vinga, endavant, Carlos, la teva entrada en el projecte i què et vas trobar i què vas saber de fer i de decidir com a director de fotografia, com a persona encarregada després també de fer tota una sèrie d'efectes perquè el resultat fos més visible encara. Com va anar tot plegat?
Sí, jo vaig conèixer en Rubén a rodatges en Canadà, que és una altra productora de Barcelona, i amb ell havia fet diversos videoclips a l'equip de producció. I després d'això vam estar bastant temps que sense contacte. I un dia així random em va escriure amb el guió, em va parlar del projecte i m'hi vaig ficar de cap. Amb el meu equip em va oferir fer la direcció de foto, li vaig dir que perfecte, i em va agradar la idea perquè és un gènere que mai havia pensat que faria un curt de terror, perquè no és el gènere amb el que potser soc acostumo a treballar o a veure, però em va agradar molt la idea i, bueno, com que coneixo en Rubén i li tinc molta confiança, doncs no hi havia més volta de fulla.
Amb què acostumes a treballar, doncs? Quines altres coses has fet per conèixer-te una miqueta millor? Que és la primera vegada que entres així en el programa per saber una miqueta més de tu i quines diferències hi hauria en el sentit didàctic, no? Entre el que has treballat en altres tipus, en altres gèneres i aquest gènere de terror.
Bueno, he fet més vídeo musical.
D'acord.
Que, bueno, es treballa d'una manera menys lineal i és diferent. No tractar amb actors, ho vaig disfrutar molt pel tema dels actors. Vaig flipar amb tots, però és que amb tots, eh? Va ser brutal. I també amb en Rubén. Vaig estar super, super còmode amb ell. El tema de la comunicació entre tot l'equip va ser superfluid i supermaco.
Què decideix? Perquè és un altre tema, igual que li he preguntat a Renzo. També a mi m'intriga molt i penso que els oients també poden estar interessats. Què decideix des del primer moment, en col·laboració o en conversa, en comunicació amb el director, però quines són les responsabilitats del primer moment de tenir un projecte a la mà, un guió, el director de fotografia, és a dir, la càmera, o bé donat part d'allò, el tipus de gravació, el tipus de resolució, el tipus de color amb el que es gravarà. Explica'ns una miqueta de detalls tècnics, que ens agrada aquí el morbillo tècnic.
Sí, aquí es decideix el tipus de càmera, la ciència de color que es vol utilitzar a l'hora de gravar, les òptiques, superimportant, després el format, que en aquest cas el vam rodar amb anamòrfic. Després, com a tema ja més de fotografia artística, es decideix l'enquadre de les tomes, la composició del pla i la il·luminació.
Una feinada, no? Vull dir, són moltes coses aquí les que tenen en compte i les que ha de controlar el director de fotografia, no? Què em dirà? El director de fotografia, què fa, no? No, vull dir, fer fotos, no? Exacte.
No és fer fotografies. Sí, i després també, crec que també la màgia està en quan et trobes en el rodatge, i amb Hammer va passar que de temps no és que anéssim sobrats. I en el moment que t'has de menjar 4 o 5 plans perquè no arribes amb temps i t'has de menjar el coco per fer-ho d'una manera que sigui igualment potent en termes de comunicació i poder estalviar temps, com va passar en el pla seqüència del principi, que no estava pensat fer-ho... És que va ser un pla seqüència de quasi...
Com?
Dos minuts i pico? Tres? Va ser una bogeria. I crec que aquí està la màgia, en trobar plans que potser no havies pensat en la preproducció i que els veus allà i que els has de fer sí o sí.
Molt bé, perfecte. Una explicació rotunda. Estem tenint el dubte ara de que no escolteu vosaltres a Santi i a Aida. I aquest és un tema que, si és així, serà complicat de solucionar. A veure, provem Aida, per exemple, perquè em sembla que no t'escolta. Escolteu Aida?
No.
No l'escolteu, oi? Clar. Doncs bé, no sé, en qualsevol cas provarem a fer alguna petita operació per aquí, ara d'aquí a un moment, a veure si la podeu sentir, perquè seria interessant, clar, que hi hagués una mica de diàleg, si no, bueno, doncs hi haurà una comunicació indirecta, no?, a través meu, perquè podeu comentar el que sigui. Jo li dic a Aida, però vosaltres no l'escoltareu i no serà tan ric. Bueno, provem-ho. Mira, com que Rubén m'ha proposat tota una sèrie de músiques que tenen a veure amb, bueno, referències, no? Ja hem tingut per aquí a la Matanza de Texas, de Chainsaw Massacre, i a Leatherface per aquí corrent i perseguint Aida. Doncs ara anem a posar una altra referència d'aquesta gent de mel. El que passa és que és molt curteta. A veure si tinc alguna una mica més llarga. Bueno, posaré una curteta i que també és d'aquesta així sorprenent, i mirarem a veure si podem solucionar aquest tema de no escoltar-vos. O potser posem dues seguides. A veure, aquesta potser algú la coneixerà. Ara, de totes maneres, si voleu, podeu parlar, però si parleu, es barrejarà amb el so del vídeo, els que esteu allà en videoconferència, perquè surt pel mateix canal. Aquí a l'EMA, que som transparents, ho expliquem tot. L'EMA és que algú dirà, ui, això em sona a l'Eurovisa, Sitges, no sé si es va estrenar comercialment, però Sitges es va veure segur. Escolteu, perquè et deixa també una miqueta parat i té a veure amb l'esperit de Hammer. Explicant, Rubén, i a veure si ara, amb un petit canvi que he fet així, una mica sapastre, una mica d'allò, podeu sentir ni que siguin directament, perquè bueno, el so doncs ja sabem com va, no? Ha de tenir els seus canals, que li expliquin a Renzo, si no. I explica'ns per què aquesta música tan peculiar que estem sentint ara. De Raver, Rubén.
Creo que lo que acabéis de poner es Raver.
Sí. Era una de les que m'havies dit, no?, com a referència, si no t'entens malament.
Raver lo que tiene es una película muy, muy creepy, que es de una rueda asesina que revienta cabezas, y justamente cogí esa referencia para el tono de color de Hammer. Es decir, esto sí que, porque cuando se empieza a hablar con el director de fotografía siempre hay unas referencias, siempre se tiene que ver cómo vamos a tratar el color, cómo vamos a tratar la atmósfera, y todo partió de ahí ya cogimos otras referencias para llegar al trabajo final y al trabajo que ha realizado Carlos, en ese sentido. Pero sí, elegí esta canción para ponerla en la radio más que nada por eso, porque es una de las referencias a nivel de color.
Doncs a veure, ara farem una altra prova, ja dic, he fet una combinació rara. A veure si ara parlant Santi, per exemple, el sentiu. A veure, escolteu una miqueta Santi, no, eh?
No, no lo digo yo.
La cosa serà complicada. Doncs, bueno, quan hagi de parlar Aida, quan hagi de parlar Santi, ja us diré el que ha dit ell. De moment, bueno, vols dir alguna cosa perquè us comuniqui, Santi? Havia cogido Raver para Hammer, diu Rubén. Que volia dir així, aquesta brometa. Havia cogido Raver para Hammer. Bueno, bé, la meditarem aquesta part. Està bé. Com que ho estem gravant tot, a vosaltres ho estem gravant, a Santi també l'estem gravant amb una càmera, amb un mòbil també que veig per aquí. Bueno, està tothom sent gravat avui. Una cosa que tindrà feina de... I a més, és veritat? Vale. Doncs sí, m'estan dient, ho comunico a l'equip que no està escoltant, que per Instagram, el directe d'Aida de Turc, i el directe de Santi Serrano, Evil Ash 79, sí, 79, doncs podeu accedir també a part dels programes. També està en directe a MKC, mare meva, avui no puc veure. Però, sí, se'm veu allà, però molt petit. Has deixat molt aire, eh? Això que tu fas de criticar sempre, però ara critico a tu. Bueno, mira, Rubén ja ha posat aire de tu, que aquí l'estic veient. Quines combinacions. Mare meva, quantes coses estan passant avui. I vosaltres, ara els hi pregunto, el de l'interior. Vosaltres sentiu a tothom sense auriculars? No us fa falta? Ah, perquè ho sentiu, perquè jo estic al·lucinant avui. Ah, perquè... Mare meva.
És tot per un corto, eh? Cojo... Sí,
Les càmeres ja les tenim i tot. Vull dir que sí, eh? Maria, això no serà... Bueno... Ah, sí... Ah, mira. Sí, és el que està fent Rubén. Clar, diu que si algú de vosaltres vol escoltar, que agafi el directe d'Aida de Tour, per exemple, i ja podeu sentir el que diuen ells.
Ni no.
És el que està fent Rubén, me l'està ensenyant així, amb música intrigant, com aquesta d'aquí. Va, posem una altra música. Li he posat això a Santi, ho he endevinat en dos compassos, vull dir, ha dit possessió infernal, així com qui no vol la cosa. Efectivament, bueno, potser la pregunta és molt òbvia, no? Per què aquesta música, Rubén? Però bueno, contestem-la ja que estem.
Bueno, más que nada, possessió infernal, possessió demoníaca, Hammer, possessió demoníaca, la referència està ahí, no? Entonces, pues...
Doncs vinga, a veure, que hem sentit el director, el productor, el responsable de so, responsable d'efectes especials i de director de fotografia, i Rubén, potser toca una miqueta als actors. Va, tu mateix, mestre de cerimònies.
Pues doy paso a Raquel, que la veo ahí muy cómoda, que...
Pues está entrando la bajona.
Estava escoltant massa i li tocava parlar, sí.
Pues, ¿pero de qué hablo? ¿Qué queréis saber?
El personatge, de com vas entrar en el projecte, de com ho vas viure, de si en algun moment vas pensar que la cosa acabaria malament, bueno, tot el que tu vulguis.
Bueno, doncs a mi em va arribar... El temps no ho sé, perquè com hi ha hagut la pandèmia jo he perdut la noció del temps. No sé, sé que em va arribar en un moment de la meva vida, em va escriure per Facebook, que també feia mil que no sabia res del Rubén, i em va escriure que tenia un projecte, que... encaixava en un dels personatges, que em llegís el guió i aviam si m'interessava i tal. I sí, vaig llegir el guió i em va agradar molt, perquè més perquè no havia fet mai un registre així i tenia ganes de fer alguna cosa diferent, perquè sempre tot el que havia fet era com molt quotidià, coses més normals, i em venia de gust posar-me un repte de fer alguna cosa així boja. I jo no havia treballat mai amb ell, però havia vist les coses que feia, o sigui que el codi més o menys el coneixia. I res, si pensava que això s'hi va acabar, sí, perquè era com, és això, el que hem dit abans, és que semblava que hi havia una força que no volia que això tirés endavant. Però soc una persona bastant positiva i sempre penso que quan les coses surten tan malament és perquè quan surti el resultat, o sigui, ha de passar per aquí per arribar a ser el que després al final acaba sent. Perquè si no hagués passat tot el que ha passat, Hammer no seria el que és avui. I crec que tot l'equip estem superorgullosos del resultat. Llavors, ens hem trobat persones noves amb les que hem coincidit. No sé, és un creixement... Hem crescut també com a persones, com a, els personatges també han evolucionat moltíssim. Ells, com la part tècnica també... És, no sé, és del que anava a ser el que és, per mi, o sigui, no té res a veure i me n'alegro molt que hagin passat totes aquestes coses perquè hagi pogut ser el que és.
Doncs ara que hem escoltat a Eva, podríem escoltar també a Maria, no? A Aida de Tour, tot i que vosaltres no l'escoltareu. Bueno, Rubén ja sí, perquè ja té l'Instagram al directe d'Aida, però bueno, doncs Maria, explica'ns una miqueta també com ha fet Raquel, com... Quantes combinacions de coses tinc. Ara escolto el directe per aquí. Bueno, un cacau, però bé. Doncs vinga, Aida, explica'ns també com ha fet Raquel una mica.
El que ha sigut ara, bueno, el resultat no té absolutament res a veure. Res, la profunditat dels personatges, la llum, com... Bueno, clar, també amb l'equip, amb gent que ens ajuda. I la veritat és que el resultat, jo crec que ha millorat mil vegades el que el teaser, que de fet es pot veure a internet. Jo he dit a Rubén, fes
una altra... Has pogut escoltar, Rubén, el comentari, la suggerència de Aida? Ara està entrant amb endarreriment.
És que, claro, voy con retraso. El comentari, la suggerència de Aida? Tenemos un nuevo... Vale. Tenemos un nuevo... Hablo, ¿eh? Tenemos un nuevo tráiler que ha creado Jack, que es nuestra distribuidora, ¿vale? Que lo tenemos en YouTube y, bueno, después de este programa lo subiré a mi canal para que lo puedan... para que lo podáis ver y, bueno, para que veáis el resultado del cortometraje en tráiler, ¿no? Y referente a lo que ha dicho Aida y lo que ha dicho Raquel, yo también tengo que dar las gracias a que haya pasado todo esto porque hemos crecido todos, el resultado ha sido impresionante y si no hubiera pasado esto, ahora mismo a quien le voy a dar paso, que es a Sergio, no hubiera entrado en el proyecto. Y Sergio, vamos, de 10.
Qué bonito. Qué pues... manera más maca de presentarte, Sergio.
Joder, pues, imagínate la responsabilidad que tengo ahora.
De aquí para arriba, ¿eh?
A ver a qué día.
No, a ver, yo... Una de las cosas, porque yo soy muy exigente también conmigo mismo, ¿no? Y ya no es... no sé si lo comentaba también el otro día, ¿no? De que yo me dejo cautivar por las historias. Yo... evidentemente estoy en mi lucha y en mi aventura en llegar a conseguir ser un gran actor, que es mi sueño, es mi fantasía, pero tengo que dejarme cautivar por estas historias, ¿no? Porque al final son las que me van a hacer crecer como actor y no esas grandes oportunidades con las que fantaseamos, ¿no? Y que bueno, que puede que lleguen algún día, pero siempre he estado más en conexión con este tipo de trabajo, ¿no? De un trabajo independiente en el que todo es nuestro, en el que podemos desarrollarlo a nuestro gusto, a nuestro ritmo, pero no por ello de una manera menos profesional, ni mucho menos. Este rodaje ha sido un ponerse a prueba continuamente. Y Raquel te lo puede decir bien, ¿sabes? Porque mi personaje... al final, bueno, es un corto muy con mucho ritmo, que tiene como una progresión muy, muy buena, pero es un corto muy extremo. Entonces, ya no es la profundidad de los personajes que estaba ahí, porque había una historia particular de cada uno, ¿no? Y eso, a la hora de construirlo, pues tienes que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo me dejaba llevar mucho por... la cadena de sensaciones que tenía el personaje, ¿no? Porque, claro, sabiendo que es una historia en la que un martillo desata esos deseos más ocultos, ¿no? Y más eso que tienes ahí escondido y que no se atreve a salir, como actor pensaba, ¿cómo me puedo enfrentar a estas situaciones, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a...? Que fue uno de los motivos también por los que acepté el proyecto, porque en cierto modo me daba miedo... ese miedo que te entra de ¿seré capaz de llegar a reflejar esto? ¿Seré capaz de ser verdad, de ser de verdad con esto? Entonces esas cosas me ponen muy nervioso y a la vez me atraen muchísimo, ¿no? Es como el placer y el sufrimiento que van muy ligados, ¿no? Pues esto es lo mismo, el miedo con las ganas de atreverse a ver qué sale, ¿no? Y funcionó mucho todo, y funcionó todo muy bien durante el rodaje, el poder probar allí en los espacios, con ensayos previos que mantuvimos, ¿no? Todo el reparto. Y luego la posibilidad de hacer un trabajo actoral allí durante el rodaje, ¿no? De apoyarnos unos a otros, que creo que es lo fundamental, ¿no? Yo me alimento mucho de los compañeros y las compañeras. Así es como creo que salen las cosas originales, ¿no? Y sobre todo de verdad, que es lo que me obsesiona al final, ¿no? La máxima naturalidad y la máxima verdad, aunque sea una historia tan extrema como esta, ¿no? Entonces, por eso, pues muy, muy contento, sí.
He tingut mentre escoltava Sergio que el deixem, bueno, havia parlat al començament, però l'hem deixat així per l'últim, però la veritat és que val molt la pena escoltar-te. Però he tingut una altra idea i ara el que faré serà... Santi, que em sembla que vol dir alguna cosa. Espera, perquè vaig a fer una prova, a veure si et senten, eh? Vaig a posar-vos ara... He tingut una altra idea. M'he de desconnectar jo i llavors potser et sentiran, a veure? Parla.
Vale.
Hola, què tal?
Hola.
Un poquito.
Buenas.
Bueno. Sí.
Buenas.
¿Me se oye?
Sí, yo te oigo más o menos bien, ¿eh?
No,
sí que te oigo.
Que le quería preguntar a Rubén si hay intención de un largo o una segunda parte en formato corto con otros personajes, otro elemento que no sea el martillo o contar la historia del martillo pero en formato corto.
Está suana ahora, Rubén.
O grabar otro corto.
Todas estas preguntas, digo, me encantaría poder hacer un largo explicando los personajes porque hay mucho trasfondo detrás de cada personaje y sería una maravilla. Así que me comentaron cuando mis padres vieron el corto, dijeron, ¿y no continuará? Quiero saber lo que le va a pasar a lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, era como ¡guau! No va a haber continuación porque quiero que acabe así, pero sí que tenemos el previo de la historia del martillo, de cómo se forjó y creó el martillo, con un cómic que estamos subiendo día a día en nuestra página de Instagram, en Hammer the Short Film, y ahí lo podéis ver, y es un trabajazo que ha hecho Javier Martínez, que es el compositor y el dibujante y
la verdad
y
es que sí,
cosas
es,
más.
Es una belleza.
Y el cómic es maravilloso, y ahí te explica, se llama Génesis, y ahí te explica cómo se forjó y cómo se retuvo y todo esto, cómo se retuvo a Lilith, y toda esta parafernalia para llegar a donde estamos en el cortometraje.
Un videojuego.
Un videojuego, ¿eh?
Sí.
No, tenéis corto, tenéis cómic, ahora videojuego.
Sí, bueno, videojuego, eso ya es más complicado. Aquí no creo que ninguno sabemos de programación. Pero bueno, yo estoy abierto a todo, ¿eh? A mí me dicen de hacer un videojuego, soy el primero. Como si queréis hacer una serie de animación. Yo soy como Guillermo del Toro, yo me adapto.
Un videojuego de estos que puedas escoger el camino, ¿sabes?
Exacto.
Esta persona llega a acercarse al martillo, no llega, ¿sabes? Así pueden haber diferentes finales.
Yo te diría que cuando hacemos el largo.
Claro. Yo el largo. Claro. El largo cuando haya...
Cuando haya dinero.
Que nos diga, vamos, el largo va directo. Yo lo hago. Yo creo que todo el equipo que estamos aquí nos meteríamos en el largo, pero de cabeza. Creo yo, está, vamos. Ahora para que alguno me diga que no, me deje mal.
Es la idea.
Yo me apunto, yo me apunto. Yo me meto ahí de, no sé, de lo que sea, aunque sea de llevar y traer café.
La que forja el martillo.
Ahí, por ejemplo...
Yo os digo, a ver, si hacemos un largo tenemos que esperar unos 4 meses a que Raquel vuelva a quedarse un poquito preñadita y...
Puedo hacer método.
Puedes hacer método, ¿no? Bueno, esto, ahora que...
Háblalo con David y que empiece el proceso.
Tengo que decir que para su personaje una de las claves fue enseñarle un vídeo de una mujer pariendo en medio del bosque. Que esa anécdota es muy buena y ahí empezó, bueno, toda la epopeya del personaje de Eva.
Uh-huh. Epopeya es la paraula, sí, perquè veritablement Eva, Raquel, la que passa per allà pel mig del bosc, cap a una banda, cap a una altra, bueno, no desvellem tampoc massa. A veure, abans ha posat cara Aida així com de pena, de dir, i jo no he vist aquest nou teaser, tràiler d'allò, ara...
No,
ara us esbroncarà una mica, ara Rubén et caurà una miqueta de bronca. Jo sí que l'he vist, perquè jo he buscat i he vist Jack Distribution i el tinc aquí. Sentireu a l'àudio de moment, després ja l'haureu de veure.
Lilith, aquella mujer expulsada del Edén porque no quiso someterse al dominio caprichoso de Adán. Lilith, que acabó en el Mar Rojo procreando con Asmodeo, el mismísimo diablo. Lilith, capaz de complacer los deseos más ocultos de sus víctimas y de atraer el mal por ahí donde reina. El herrero de Dios forjó a base de metal y piedra sagrada un bloque capaz de retenerla. Pasaron los años y el bloque fue a parar a las manos menos indicadas. A lo largo de los siglos, el bloque se transformó en maza y de maza a martillo.
bueno, que esta era la logotip sí, de Jack Distribución, jo m'atreveixo a dir que, bueno, que és com una, aquest trailer com una reformulació de la història, vull dir, explicar d'una altra manera, la veritat és que és molt imaginativa i molt interessant. Parlem precisament en els pocs minuts que ens queden i sí que m'agradaria que tinguéssim una miqueta de conversa entre vosaltres, ja em desconnectaré ara, de la distribució. Bueno, ja ens has parlat abans de distribució una miqueta, que estaven tres festivals, inclús el de Busan, i ara m'agradaria això, que vosaltres doncs, parléssiu del que queda, dels records que estàveu parlant, del que esteu fent ara, de tothom, tu mateix. Rubén, condueix-te una mica als 5 minuts que queden. Jo em callo, em desconnecto.
Bueno, vale, gracias. Pues a ver, ahora como estamos diciendo, estamos en plena distribución. Ahora lo que toca es mover el cortometraje para que llegue al mayor número posible de gente. Tenemos muchos festivales, estamos dedicando casi exclusivamente a Estados Unidos, Asia y parte de Sudamérica. En España estamos en muy poquitos festivales, estamos mandando muy poquitos festivales a nivel nacional, todos los de género, porque creemos que este cortometraje va a llamar muchísimo más la atención fuera que dentro, ¿vale? Entonces estamos ahí. Y bueno, también tenemos varios proyectos de cara a más adelante, que estoy escribiendo un largo con una compañera, estoy escribiendo un largo también con José y Alejandro, que está ahí en fase preparatoria. Tengo un par de cortos escritos que no sé si van a llegar o no a algún lado. Estamos ahí, Aida también tiene varias ideas para sus videoclips. Y nada, estamos ahí un poco haciendo y rehaciendo cositas. Ahora, Hammer, es lo que te digo, ahora es, hemos plantado la semillita, vamos a dejar que salga y que, bueno, y que la gente disfrute, ¿no?, del cortometraje con el trabajo que han hecho todos.
¿Cuál es el festival, el de los tres festivales grandes estos que de género que habías mencionado? El último, que era el de Busan, has dicho.
El de Busan.
Busan, que ese es en...
En Corea.
En Corea.
Corea la buena, no Corea la mala.
Corea la buena.
Corea del Sur.
Sí, sí.
Y el de Sitges y luego Molins de Rey, has dicho, ¿no? Que tiene
y luego Molins de Rey. Festival de terror. Molins de Rey, ojo, Molins de Rey está muy alto últimamente. Está
la un festival considerado.
Sí, 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 sí. La verdad, claro, es que sí.
Hay que intentar pegar fuerte en los festivales que sean de este género. Ahí es donde hay que hacer ruido, claro.
Sí.
Porque, pero es un mercado amplio de festivales el de este género, ¿no? No tan amplio a lo mejor como bueno, los que son más genéricos, los que aceptan un poco de todo, pero siendo como es este corto, claro, hay que ir a por esos. En esos son los que hay que brillar.
Claro, ten en cuenta que este corto es una comedia muy negra con tintes de terror, es decir, no es para todos los públicos, entonces tiramos más a Estados Unidos, que hay muchísimos festivales. Uh-huh. Está la productora Blumhouse también, que lleva mucho este género. Entonces, claro, la idea es que Estados Unidos le llame la atención. Con el anterior, con Ivy, en Prime Video está arrasando, ya te digo. Llevamos 20.000 visualizaciones en YouTube y no para. Yo cada vez que veo las estadísticas en Estados Unidos no para de subir.
Eso es buenísimo.
Estaría guay.
400 minutos al día, 500 minutos al día. Claro, estamos hablando de un corto de 13 minutos.
Estaría guay.
¿Cuánto se visualiza?
Estaría guay ir a Estados Unidos, ¿no? Al festival.
A mí es donde me inviten. O sea, yo voy a Estados Unidos y voy a...
¿Voy buscando vestido ya?
Sí, buscando por cierto, vestido. Rubén.
Me hago un traje. Por cierto,
uno de carne.
Por cierto,
humana.
Rubén, comenta que justamente hace una semana hay un festival que se nos puso en contacto para que pudieran ver Hammer, porque creo que el equipo esto sí que no lo sabe.
No, esto no.
Infórmanos.
Me escribieron de Transilvania, de Drácula, me escribió con The Drácula y nada, me dijo que tenía muchas ganas de ver el proyecto, que habían visto por redes sociales y demás. Y nada, le pasamos el proyecto y bueno, estamos a la espera de ver qué dicen.
Pero es un festival de cine.
Yo creo que... Sí, es un festival de cine en Transilvania. Ya me dijo que bueno, que invitadísimo y que ya avisarán más adelante cuando se vaya a realizar este festival.
Pero bueno.
O sea, que gracia de Transilvania. Está bien, aquí, ¿no?, en San Boy. Es como. No. O
sea, que es bueno, de Drácula.
Amb aquest entusiasme ja de tot l'equip, de
Fame,
parlant amb ganes de que es vegi, de que vagi a tot arreu, don Renzo Postigo, José Dueña, Raquel Fresno, Aida de Turk, Sergio Santín, Santino, perdona, és que tenia aquí malament, la Maria Milara, Aida de Turk, que la tenim aquí ballant i fent de tot, i Santi Serrano, moltes gràcies i fins la propera. Hammer, a per totes.
Moltes gràcies. Moltes
gràcies. Gràcies,
adéu. Gràcies, adéu. Adéu, adéu.